La ratlla i el desig.
Poc després d'haver passat el coll d'Erea, van venir-me ganes de contar la història de la casa i de la dona meva i de tot allò que havia perdut amb el miratge. Al meu costat seia un home vell. Durant quilòmetres i quilòmetres havia conservat un mutisme gairebé enemic dels qui l'acompanyàvem. I tenia una mirada quieta, com si els records de llum que conservava no es deixessin dominar per la mobilitat del paisatge. Vaig posar la mà damunt un dels seus genolls i em vingué un calfred. Els sotracs de l'òmnibus s'havien aliat amb els seus ossos i els vaig sentir sota el palmell, dansant al mateix ritme. Escolteu, tinc ganes d'explicar-vos un episodi. Anava a dir un fet real, però em fa por que vos no us assemblarà, com els altres. El vell girà el cap. Qui sap si em va veure perquè els seus ulls seguien absents, malgrat que podien mirallar-m'hi. Per què? Em va preguntar. I afegí: fa més de 5 anys que m'hauria d'haver mort i sé totes les històries. Què hi podríem guanyar? No ho sé. Potser consell, vaig dir-li. Això era fals. I la hipocresia, com sempre que em faig ús, m'envermellí les galtes. En realitat, el que cercava era referir aquella cosa extraordinària, com ara. El vell, que tenia les mans creuades damunt del puny d'un bastó de nusos, va alçar-ne una per expressar, n'estic segur, que tant li feia. Un viatjant de comerç que seia davant nostre tingué un desconcert ocasionat pels nervis. De primer, inicià el gest de treure's el mocador, però a mig fer-ho es repensà. Va encendre una cigarreta i, després d'extreure'n 2 glopades de fum, va llançar-la per la finestra. Bé, doncs, ho contaré. Sabia que ja no podrien aturar-me. Jo sóc agrimensor. Ningú no m'ha preguntat mai amb tantes vegades d'explicar-ho per què tinc aquest ofici, i de bo, si algú es decidia a fer-ho, no sabria què contestar-li. Potser és que venim al món a cobrir vacants i cada un s'ha de resignar amb la que li toca. Hi ha la vocació, és clar, però jo hi crec d'una manera limitada. Si a l'edat de triar la vocació decidís, hi hauria més bombers i soldats de parada dels que fan falta. Vaig casar-me així que es presentà la vinentesa, i com que en aquell temps no tenia gaires maldecaps, el meu fou un casament per amor. És cosa sabuda que la providència vetlla en aquests casos, i tot just acabava de prendre nou estat un gran terratinent contractar els meus serveis. Una de les seves finques comprenia 3 muntanyes de prestigi europeu, i ell feia temps que tenia llogada una brigada per fer uns alçaments, la naturalesa dels quals no detallaré perquè he observat que això causa fatiga als profans. I s'esdevingué que la persona que dirigia els treballs va tenir diferències per una seva manera de fer amb l'amo de les terres, i aquest, que era un home irritable, va acomiadar-lo. Aleshores, una feliç cadena de coneixences em relacionà amb el milionari. Prenguérem acord i establirem un tracte mitjançant el qual jo m'obligava a viure, mentre durés la feina, en una casa enclavada en la seva propietat. La casa era de fusta, excepcionalment ben construïda. Un gust despert havia tingut cura de fer-la bonica, i ho era de veres. Tot l'exterior estava pintat de color roig indi, amb els marcs de les portes i finestres blancs. La teulada... Però no la descriuré tota perquè cadascú podria treure de les meves paraules una impressió diferent, i la casa en produïa una de sola. Vivint-hi, els dies transcorrien com una cinta d'amics. L'ambició per les coses d'aquesta terra s'esmorteïa i en el seu lloc una flama quieta mantenia quimeres que no treien la son ni la gana. La casa estava situada en una petita vall que servia de llit a un riu, com els que s'acudeixen a tots aquells que pensen en un lloc ideal per viure. El camí que hi portava feia sol que en uns prats de bon somni. Encara ara m'acluco d'ulls i ho veig tot com si ho tingués parat damunt d'una taula meva. Amb aquells colors i els moviments que l'oreig donava a les fulles dels arbres i els trossos de cel en el riu. I encara ara, tot pensant-hi, no em sé avenir que en un mar com aquell pogués passar-hi allò. El viatjant de comerç va alçar les espatlles i formular una opinió banal. No hi veig l'estranyesa, digué. Un mateix escenari serveix per al drama i per la comèdia, o per un repartiment de premis escolars. Anava a explicar una experiència per il·lustrar-nos, però el vaig tallar amb la represa de la meva narració. És curiós observar amb quina freqüència la felicitat més perfecta precedeix els mals moments. La meva esposa trobava grats el lloc i la casa i va adaptar-se a una manera de fer domèstica que servia tots els anhels i així aconseguir que l'amor que li tenia anés creixent. Van passar uns mesos, que no explico mai, perquè quan s'estimula l'enveja dels altres es comet una mala acció doble, fer néixer un sentiment reprovable i al mateix temps trobar-hi complaença. Va venir un moment en què la feina em portava lluny de la casa. Sortia de bon matí a cavall i recorria els 15 quilòmetres que em separaven del campament de la brigada. I a desgrat, que no podia tornar fins al vespre, la reserva de benestar que m'havia proporcionat durant aquell temps la vida de família m'acompanyava a totes hores. És més, ja us aquí, per altra banda, un fenomen ben conegut. Després d'una jornada més llarga, les ganes de reveure la meva llar i tot allò que significava em donaven una exaltació abans desconeguda. Deixava la feina, que encara era dia clar, i el cavall, no sé per quin obscur instint, devia sentir necessitat de subratllar la meva eufòria i em prenia un trot que a mi em semblava una col·laboració conscient a la meva impaciència. A mi la vista de la naturalesa i en particular els paisatges de muntanya m'encomanen una barreja de lirisme i d'inquietuds agràries. I al costat d'imatges que em semblen molt belles em venen idees de grans repartiments de terres. Feia camí alternant el vaivarejar d'aquests pensaments i omplint-me els ulls amb la gamma de vers que, seguint els corrents de l'estació, oferia canvis subtils a una mirada experta. Cada vegada, abans de guanyar la meitat del camí, m'aturava a contemplar la posta de sol i després esperonava el cavall per vèncer les fites de la meva ruta. Els Tres Pins, la Creu de Terme, la caseta dels peons caminers, les runes de la Masia, la font i tots els herals silenciosos dels meus retorns. De lluny veia les finestres il·luminades de la casa i la claror rogenca que sortia de la xemeneia. A mesura que m'hi acostava, podia distingir la silueta de la meva dona en el marc de la porta. Li feia senyal amb un llum portàtil i ell alçava el braç per donar-me la benvinguda. I això cada dia, enteneu? Cal fer-se càrrec de la vulgaritat d'aquesta etapa per comprendre la justícia de la meva queixa i el rigor amb què vaig rebre tracte de qui sap quins poders superiors. No podia haver-hi engany dels sentits, perquè per ofici, la gent de la meva professió, tenim l'habitud de mesurar la terra, i jo sabia la llargària del camí, llegia les seves corbes i desnivells, i podria fer-ne el pla de memòria. I quina explicació tindria, doncs, aquella cosa fora d'ús i costums que va passar-m'hi? Però ja ho jutjareu vosaltres. S'esdevingué després d'un dia particularment agitat. Havíem fet unes triangulacions que exigien grans desplaçaments. L'endemà s'esqueia la festa d'un sant i els poblets de les valls la celebràvem com la millor de l'any. Els homes de la brigada m'havien demanat per assistir-hi i els vaig respondre que no podien abandonar el campament ni deixar la vigilància de les eines i dels instruments que utilitzàvem. Però ho tenien tot previst. Dos dels peons havien ofert quedar-se per establir unes guàrdies. I com que, de fet, la irradiació de la festa abastava a una àrea molt extensa, no podia fer-hi oposició. A mi mateix va seduir-me la idea d'aquell lleure i aleshores, per conciliar el concepte del meu poder de director amb allò que de debò desitjava, vaig dir-los que si en el curs del dia acabàvem una determinada tasca, accediria a la petició. Treballàrem amb el delit del premi establert i vam aconseguir allò proposat. Vaig mirar a les tendes mentre els peons i els capatassos s'allunyaven cavalcant i després de donar unes darreres instruccions als vigilants, vaig emprendre una tornada de la qual em recordaré sempre. Mai com llavors no havia sentit amb tanta força la joia que abans he intentat descriure. Era més tard de l'hora acostumada, i una colla de circumstàncies contribuïen a donar intensitat a les meves ganes d'arribar. El dia anterior, la meva esposa s'havia planyut per primera vegada del temps que passava sola. Me la imaginava inquieta, recolzada al marc de la porta i fent un esforç per albirar-me. Em plaïa intuir les paraules que ens diríem, el seu repte per la meva tardança i com jo calmaria el seu enuig amb la nova de la festa. No sé si fou en virtut de la pressa que jo li encomanava, potser sense donar-me'n plenament, o bé degut a la seva capacitat de comprendre'm, el cas és que el cavall començà a galopar insòlitament. Això fou l'única causa lògica, amb una explicació fàcilment compartible, d'alguna de les coses que van ocórrer. Al cap de poca estona de camí, en passar un revolt que vorejava un barranc molt profund, va esllavissar-se un tros de marge i el cavall perdé l'equilibri. Vaig tenir el temps just de rapar-me, no podria dir on, herba o branca, i reguanyar el camí amb una contracció. L'animal s'estimbà, i no em quedava cap dubte sobre allò que li havia esdevingut. Coneixia prou bé el lloc. Sabia que no podia sortir amb vida de la caiguda, i a desgrat de tot, sovint em faig retrets per no haver baixat fins al torrent a buscar el cavall per tal d'acabar, si s'esqueia, el seu sofriment. Però en aquells moments la contrarietat va donar-me una ràbia incontrolable i les meves preocupacions eren d'una altra mena. En dia normal hauria tornat al campament en recerca de nova cavalcadura, però aleshores sabia que no n'hi havia cap i que aconseguir els homes que les portaven em costaria gairebé tanta feina com anar a peu fins a casa. Amb l'enfolliment que em donava un despit que no sabia contra qui dirigir, vaig emprendre la marxa. És estrany com un canvi, per petit que sigui, de vegades ens presenta l'altra cara de les coses que ens són familiars. La terra que trepitjava, els marges i els arbres, sota la mitja llum del capvespre que tantes vegades els havia posat sota els meus ulls, em semblaven diferents. I no voldria que això que us dic donés la impressió que en virtut d'un estat d'esperit especial pogués explicar-se el que succeí. Tenia una noció ben clara del lloc on era, de la distància que havia recorregut, de la que encara faltava i, sobretot, amb una precisió que em donava el costum del treball, la relació existent entre el ritme dels meus passos, els minuts que transcorrien i cada metre que em calia fer. De sobte, vaig adonar-me que tenia el turmell dret adolorit i que això em destorbava la marxa. Veia que no havia sortit il·lès de l'accident i només podia atribuir a l'excitació el fet de no haver-me'n adonat fins aleshores. No podria explicar el meu neguit. És difícil fer-se encàrrec ara, tal com estem, ben asseguts i acompanyats, amb la claror del sol que ens vetlla. De vegades algun interlocutor m'ha fet l'observació que no era cosa per amoïnar-s'hi, que després de tot seria raonable sentir una satisfacció dominant pel fet d'haver-me'n ben deslliurat d'un pas que em podia reservar a mi la sort del meu cavall. Però jo li he preguntat, i ho pregunto ara. Us heu trobat mai a ple camí, amb la nit a punt de cloure's i el silenci de grans boscos que us espera, amb l'obsessió que una persona estimada passarà una angúnia que no podeu aturar amb cap avís? I tot això amb un sofriment físic que em privava de seguir la pressa del meu anhel i un pressentiment indefinible que tractava de posar alerta al meu esperit. Va fer-se fosc i jo seguia amb la voluntat d'accelerar el pas cada vegada més, comptant les hores que em caldrien per cobrir les etapes conegudes, els Tres Pins, la Creu de Terme, la Caseta dels Paons. Vingué un moment en què clavava obstinadament la vista en la foscor del cel perquè la identificació de les ombres a banda i banda del camí feia més persistent el record de la distància i del temps. I així, amb la mirada alta i perduda, és quan vaig veure la ratlla de la llum. Fou cosa d'un instant, la sorpresa de la ratlla, la revelació immediata que es tractava de la caiguda d'una estrella i la reminiscència supersticiosa que m'obligà a formular el desig a trobar la casa i l'esposa esperant-me després del primer tombant del camí. Per joc, gairebé tothom ha procedit d'una manera semblant a la contemplació del fenomen. Per joc, després del vague impuls respectuós que em feu aclucar els ulls per donar més força a la petició, vaig acordar que fingiria creure trobar realment el que havia demanat al final d'aquella corba, que després concediria una altra corba una virtut semblant i així, escurçant les etapes, encara que les multipliqués, potser distrauria la meva inquietud. Això és el que pensava. Però en el lloc assenyalat vaig veure els rectangles il·luminats de les finestres, la claror roja de la xemeneia i, retallat a la porta, el perfil que jo estimava tant. Una mena d'estupor em va impedir de meravellar-me massa. Amb el llum vaig fer el senyal de sempre i ella alçà el braç amb el gest acostumat. En atensar-m'hi, recordo que vaig preguntar: què feu en aquest lloc, tu i la casa? No m'atrevia a passar la llinda. La meva esposa va donar a la seva abraçada un aire més protector que mai i feu com si comprengués qualsevol cosa que a mi pogués passar-me. Volgué saber si havia treballat gaire aquell dia i, en respondre-li que sí, va dir-me que em tranquil·litzés, que aleshores no havia de tenir cap altra preocupació que el descans. Per tal d'aclarir de seguida una situació tan singular, vaig dir-li la veritat, que el lloc on ens trobàvem era almenys 8 quilòmetres lluny de casa nostra i que jo havia desitjat de ser-hi més aviat en veure caure una estrella. A casa nostra és aquí, contestà amb veu serena, on som tu, jo i la nostra llar. Per desenganyar-la vaig mostrar-li la banda de ponent on una levíssima claror retallava el perfil d'una muntanya. L'has vist mai, el coll d'Area, des del portal de casa? Ella va mirar sense fer cap esforç i digué que l'endemà, amb claror de dia, tindríem més elements per a discutir-ho. Tot seguit s'interessà pel cavall i quan li vaig haver explicat la desgràcia, em passà la mà pel cap. T'has fet mal. No és el que et penses, que un cop qualsevol m'hagués afectat l'enteniment seria una explicació massa fàcil. Jo em resistí a entrar, perquè una preocupació tota natural m'anava dominant. Mira la taula parada, em digué ella. Hi ha un sopar que t'és grat. Sents l'olor? És clar que hi veia i sentia, però m'era impossible distreure'm menjant de gust i després anar a dormir i reprendre la cavil·lació l'endemà. Perquè si la realitat de la meva vida era allí, quina ficció hi havia tan forta al capdavall dels 8 quilòmetres? I a la inversa, si allà baix hi havia la veritat i el bon curs de les coses, què representava el miratge? Vaig dir que no trobaria repòs fins després d'haver fet tot el camí deixant de banda els miracles i que em calia proseguir sense entretenir-me gens. Ella volgué acompanyar-me i m'hi vaig negar. Tu queda't aquí i vigila això. I espera'm. Sigui el que sigui, ja et vindré a dir alguna cosa. Va posar-se a plorar i va allargar-me una agulla amb un camafeu que jo li havia regalat. Té, va dir, porta aquesta penyora del meu amor. No te'n separis i que la contemplació et recordi la meva espera. El viatjant va demanar-me, qui sap per què, detalls sobre l'agulla. Vaig mostrar-la-hi i ell se la mirà breument. Allò que no entenc, digué, és que si el vostre desig era trobar la casa allí, no ho resignéssiu amb la seva satisfacció, tot derivant-ne alegria. Vaig dir-li que tothom ha desitjat de volar amb el propi impuls una vegada o altra, però que si algú, batent els braços, aconseguís elevar-se uns quants metres, voldria tornar a terra de seguida. Un frenesí inexplicable guiava els meus passos. A intervals tombava el cap i veia les clarors de la casa que s'empetitien per l'allunyament, fins que un petit turó les feu desaparèixer. En aquell moment vaig alentir la marxa. Un retorn del seny d'espert va donar vida a les reflexions i vaig començar a creure que, després de tot, era possible que un estat físic especial alterés d'aquella manera el meu esperit. Sense deixar de caminar, em passava la mà pels cabells, pel front, per tot arreu, on una lesió no descoberta em pogués lligar l'enteniment, amb l'esperança ben mesquina que amb la clarividència em succeiria la mateixa cosa que amb el turmell. Localitzaria de sobte un punt dolorós i podria alliberar-me del vel. Però no hi ha ningú que amb el simple joc del pensament alteri el seu destí, i el meu havia entrat en un giravol implacable. Quan m'anava ajudant amb més força la idea d'un trastorn passatger ocasionat per la caiguda, el feix de llum que em precedia dibuixar el basament de la creu de terme. Vaig alçar la llum, vaig repassar el contorn de pedra i, perquè no hi hagués engany dels ulls, vaig passar la mà pels relleus de la taula amb tanta insistència que els palmells em quedaren adolorits molta estona. Era important d'establir la veritat de la seva presència perquè la creu estava situada en el lloc més alt i gairebé a la meitat del meu camí dels altres dies. Girant-me, m'havia de ser possible de veure les finestres de la casa que acabava de deixar. Però es necessitava coratge per fer una comprovació al valor de la qual coneixia tan bé. I van transcorrer uns quants minuts abans no vaig decidir-me a fer-la. I mireu si tenia raó jo, i fins a quin punt no havia estat víctima d'un engany dels sentits, que els punts de llum eren allí, marcant la casa en un pla per sota el lloc on em trobava, i en el qual ni aquell matí ni mai no hi havia hagut sinó l'herba i la terra. Em vingué un cansament total. Vaig asseure'm sota la creu per veure si podia ordenar les meves inquietuds. Volia tornar a casa. Però on era el meu retorn? A l'est o a l'oest del camí? Volia seguir endavant, però això no em portaria el repòs de l'ànima, fos el que fos allò que trobés al final de la ruta de cada dia. Si hi havia la casa, voldria tornar al lloc que acabava de deixar. I si no hi era, quelcom s'hauria trencat per sempre, perquè a mi la vida de família estava composta per esposa, casa i paisatge, i l'alteració d'un sol d'aquests elements destruiria l'equilibri que em tenia enamorat. Em veia fent i desfent per sempre aquell camí, trobant qui sap què a cada extrem i sense poder fixar el valor de les troballes. Incapaç d'emprendre una lluita semblant, vaig anar-me'n a ciutat amb l'esperança que algun amic o conegut em donaria consell. Però fins ara ningú no ha sabut fer-ho. I jo, de tant en tant, vinc aquí amb una nova empenta, creient que podré aclarir-ho tot. Però es presenten novament els dubtes i acabo per recórrer una vegada més, com a fugida, al parer dels altres. Què creieu que podria fer? El viatjant digué que era difícil. Un cosí seu, el qual havia passat una cosa que, sense ser igual, també creava dificultats, la família, després de reunir-se, l'havia enviat a Amèrica. I el vell, que durant tota la relació havia mantingut el seu mutisme, va mirar-me i digué: «Els joves viviu en una mena de plat de poc fons i tot va bé perquè us hi ofegueu. Això que us sembla tan extraordinari ha passat milers i milers de vegades, i cadascú adopta la solució que va més d'acord amb el seu temperament, com amb totes les coses. Un poeta acceptaria allò demanat i obtingut de l'estrella, i la casa a mig camí hauria estat casa seva, amb eliminació de tot altre. Un home de preparació científica, per exemple, sigui que sigui allò que es presenta mentre camina, troba la seva casa allà on sap que ha de ser, al capdavall dels quilòmetres que calguin. D'acord amb aquestes reflexions, podeu multiplicar exemples i triar». L'òmnibus arribà a la parada final. En acomiadar-me, no vaig poder reprimir l'efusió. Vaig abraçar el vell i li vaig donar les gràcies per les seves paraules. Vaig llogar un cavall, i als afores del poble, a l'encreuament de camins, em vaig aturar un instant davant l'indicador per llegir el rètol «Vall d'Area», mentre caronava el camafeu. Ja anava a fuetejar el cavall quan tot de preguntes em turmentaren novament. Perquè fins a quin punt em sentia poeta o agrimensor? O bé, quina altra cosa podia ser en el fons que em pogués assegurar una tria afortunada.